Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 7 de desembre de 2011. Herman Van Rompuy ha defensat el pla de Merkel i Sarkozy, però amb eurobons a llarg termini. El president del Consell Europeu ha proposat blindar la disciplina fiscal a l'eurozona com un pas previ per emetre deute conjuntament. És el matís, el canvi introduït en una proposta que ja és en mans dels caps d'estat i de govern dels 27 països membres de la Unió de cara a la reunió que començarà demà. Mentrestant, a Madrid, Mariano Rajoy es va comprometre ahir a deixar clar que Espanya és un país viable. El futur president del govern espanyol ha reiterat que controlar el dèficit i l'estabilitat pressupostària seran dos dels eixos del seu mandat i ha demanat celeritat a l'hora de posar en marxa els nous tractats europeus i posar així fi als dubtes dels mercats. El president sortint, Rodríguez Zapatero, també ha beneït la fórmula dels mandataris de França i Alemanya, després d'un pacte amb el mateix Rajoy dins el procés de traspàs de poders. Tot sembla encarrilat, però encara hi ha molts dubtes sobre el que pugui passar demà i demà passat a Brussel·les en la important reunió europea. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Ahir, en l'acte del Dia de la Constitució, el president sortint del Congrés, José Bono, va demanar als partits que caminin junts i estiguin a l'altura de les circumstàncies. Rajoy, per la seva banda, va destacar la plena vigència de la Carta Magna, malgrat que la majoria dels partits nacionalistes i minoritaris no van voler assistir a la commemoració. El president català, Artur Mas, va explicar que no va anar a l'acte perquè la Constitució, va dir, s'ha interpretat contra Catalunya.
El govern català obre avui la negociació sobre els pressupostos de l'any que ve, 2012, amb els grups de l'oposició. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, es reunirà amb els representants del PSC, PP i Esquerra, sabent que de moment no podrà comptar amb els 750 milions d'euros de la disposició addicional tercera de l'Estatut.
A Bèlgica, un any i mig després de les eleccions, el nou govern, encapçalat pel socialista francòfon Elio Di Rupo, ha jurat finalment el càrrec. La majoria de cares de l'anterior executiu es mantenen.
62 morts i uns 135 ferits és el balanç d'un atemptat contra un santuari xiita a la capital afganesa, Kabul. Un terrorista suïcida que anava en moto es va fer esclatar la bomba a l'entrada del temple.
I en esports, el Barça ja pensa en el clàssic de dissabte, Madrid-Barça al Bernabéu, després de golejar i per 4-0 el Bate Borisov al Camp Nou en l'últim partit de la fase de grups de la Champions. El president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy, s'ha afegit a les tesis ja conegudes amb el nom de Mercosí, amb l'objectiu de garantir l'estabilitat financera de la zona euro, però amb matisos.
La proposta recull en un document de 5 pàgines que Van Rompuy ha enviat als socis comunitaris i que s'ha filtrat abans de la cimera europea de demà i demà passat a Brussel·les. La proposta també arriba l'endemà de la reunió d'Angela Merkel i Nicolas Sarkozy a París, d'on va sortir la idea de refundar els tractats europeus. Van Rompuy i defensa, atenció, una revisió dels tractats mitjançant 2 vies. En primer lloc, una de ràpida i de poc abast que passa per assegurar que els països de l'euro no sobrepassin els límits de dèficit i deute establerts al Tractat de Lisboa. I en segon lloc, la via lenta i de més magnitud destinada als afers més durs, com ara les accions contra els països que incompleixen el límit de dèficit. En aquest cas, es preveuria que tant la Comissió Europea com l'Eurozona revisin els pressupostos dels països incomplidors.
En aquest context, el president en funcions del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, donava el vistiplau igualment a aquesta estratègia de Merkel i Sarkozy i anunciava ahir que la posició espanyola per demà i demà passat en aquesta cimera és plenament consensuada amb Mariano Rajoy i el PP. I mentrestant, destaquem que el secretari del Tresor dels Estats Units, Timothy Geithner, i el futur president espanyol, Mariano Rajoy, es troben avui a Marsella.
A més d'entrevistar-se amb Geithner, Rajoy participarà a Marsella a l'Assemblea del Partit Popular Europeu. També té previst participar en les reunions bilaterals amb el president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, la cancellera alemanya Angela Merkel, el president francès també Nicolas Sarkozy. Per cert que Rajoy ha donat suport a les propostes econòmiques de França i Alemanya perquè, diu, beneficien Espanya.
Con la contención del déficit de la deuda pública es un compromiso al que no vamos a renunciar de ninguna manera, igual que no vamos a renunciar a las reformas con el objetivo fundamental de mejorar la situación de nuestra economía y de crear empleo. Eso lo hacemos no porque lo pida la Unión Europea, que también, sino lo hacemos fundamentalmente porque es bueno para España.
Mariano Rajoy, que va parlar així d'Europa, va fer aquestes declaracions durant l'acte central de la celebració a Madrid amb motiu del 33è aniversari de la Constitució espanyola.
El president del Congrés dels Diputats en Funcions, José Bono, va ser l'encarregat de rebre els 1.500 convidats a l'acte central d'aquesta celebració, on va tornar a defensar la Carta Magna, amb crítica inclosa als partits nacionalistes absents.
Que una comunitat autònoma por sí misma o un individu aislado quizá puedan correr más rápido que otros menos veloces, pero lo cierto es que solo juntos llegaremos a la meta.
El president de la Generalitat, Artur Mas, no hi va assistir, recordem, en desacord per la reforma constitucional pactada l'agost passat pel PP i PSOE. I cal recordar també que el president Jordi Pujol va assistir als actes de commemoració de la Constitució fins l'any 1988, quan ho va deixar de fer. Més tard, el president Pasqual Maragall ja mai hi va anar. I, en canvi, quan José Montilla va estar al capdavant de la Generalitat, hi va assistir cada any, excepte el passat en què exercia el càrrec en funcions.
Altres notícies de casa nostra en format breu. El govern català obre avui la negociació sobre els pressupostos del 2012 amb els grups parlamentaris.
El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, es reuneix d'aquí una hora a les 9 amb els representants del PSC, Joaquim Nadal i Rocío Martínez Sampere. Després ho farà amb Oriol Junqueras, d'Esquerra, i a última hora de la tarda es trobarà amb el popular Enric Millo. Andreu Mas-Colell, de moment, no podrà comptar amb els 750 milions d'euros de la disposició addicional tercera de l'Estatut.
També us expliquem que l'Assemblea de Veïns de l'Aldea, el Baix Ebre, ha acordat constituir-se com a associació d'afectats.
I és que, malgrat que la Generalitat ha donat garanties als 3.000 afectats que cobraran part dels estalvis abans de Nadal, els veïns no ho veuen clar. Els primers acords de la nova associació han estat fer pressió per recuperar la totalitat dels diners ingressats a la cooperativa i buscar també assessorament legal.
Avui, en una setmana de moltes festes, és dia feiner, però aquests dies els comerços estan oberts als festius, concretament ahir i també demà, així com diumenge, amb l'objectiu de facilitar les compres de Nadal.
Tot i la crisi, tant el petit comerç com les grans superfícies confien a incrementar lleugerament les vendes durant aquests dies.
També és notícia que el conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, i la productora cinematogràfica Isona Passola han presentat la pel·lícula Pa Negre a Brussel·les.
A la cita hi van acudir ahir representants del sector audiovisual belga i, segons la Conselleria de Cultura, és un pas més en la projecció internacional de l'obra. Pa Negre, recordem, ha estat escollida per l'Acadèmia de Cinema Espanyola per competir com a millor pel·lícula de parla no anglesa als Oscars de Hollywood.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Parlem d'un conflicte pels serveis de la sanitat que han viscut aquestes darreres setmanes al País Basc i la Rioja, dues comunitats que, com ha passat amb Catalunya i l'Aragó en alguns casos, han tingut discrepàncies a l'hora de veure aquest problema. Les dues comunitats signaran, en qualsevol cas, avui a les 11 del matí, un acord transitori que donarà carpetada i posarà el punt final al conflicte entre el País Basc i la Rioja.
Fons del Departament de Salut del Govern de la Rioja i de l'executiu del Lendakari Patxi López han acordat que la Rioja tornarà a prestar servei sanitari a tots els pacients bascos el proper 15 de desembre. Ahir mateix a la tarda, el conseller basc de Sanitat, Rafael Bengoa, va assegurar que l'acord entre les dues comunitats es tancaria aquesta setmana si va reconèixer que els alavesos segueixen sense ser atesos a la Rioja i han de desplaçar-se a Vitoria. Una situació que divendres que ve complirà ja 3 mesos des que el govern de Logroño deixés de donar assistència sanitària especialitzada als bascos que resideixen a escassos quilòmetres de la capital de la Rioja. L'acord serà subscrit pels respectius consellers de Sanitat dels dos governs autonòmics, Ignacio Nieto, pel de la Rioja, i Rafael Bengoa, com deien, pel del País Basc.
En plan internacional, novament, un nou balanç eleva a 62 els morts i a uns 135 els ferits en un atemptat contra un santuari xiïta a Kabul, la capital de l'Afganistan.
Els fets van passar ahir quan un terrorista suïcida que anava en moto va fer esclatar la bomba que portava just a l'entrada del temple. També ahir va haver 5 morts en un segon atac contra fidels xiïtes a la ciutat de Mazar-e-Sharif i un tercer atac a Kandahar que va provocar 3 ferits. El grup terrorista pakistanès, vinculat a Al-Qaeda i als talibans, ha reivindicat el principal atac segons la televisió nord-americana NBC. L'atemptat va coincidir amb la celebració de l'Ashura, una de les festivitats més importants del calendari musulmà xiïta.
El nou govern belga jura el càrrec després d'una crisi rècord.
Encapçalat pel socialista francòfon Elio Di Rupo, el nou govern va jurar el càrrec ahir davant el rei Albert II en un any i mig després de les eleccions legislatives. Di Rupo demanarà aquesta setmana la confiança del Parlament, tot i que haurà d'interrompre la sessió per participar a la cimera de Brussel·les de demà i demà passat.
El Ministeri d'Afers Estrangers de Rússia ha qualificat inacceptables unes crítiques de la secretària d'Estat nord-americana Hillary Clinton a la manera com s'han desenvolupat les últimes eleccions, les de diumenge passat, que han donat la victòria al partit Rússia Unida del primer ministre Vladimir Putin.
Hillary Clinton va afirmar que els comicis no han estat ni lliures ni justos. Mentrestant, les protestes massives al carrer per denunciar el frau electoral han acabat amb gairebé mig miler de detinguts, segons les últimes informacions.
I la policia de Mauritània ha detingut els dos presumptes autors del segrest de dos ciutadans espanyols i una italiana a l'octubre passat en un camp de refugiats saharauis a Tindouf.
Els segrestadors han estat detinguts en un hotel situat al nord-est del país. Els hostatges van ser capturats mentre dormien i haurien estat traslladats a Mali. L'acció encara no ha estat reivindicada, però es creu que en podria ser responsable Al-Qaeda del Magreb Islàmic.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Tres minuts i serà un quart de nou. Esports, un Barça ple de jugadors del filial. Va golejar i el va ter Borisov al Camp Nou per 4-0.
El Barça va tancar ahir, doncs, amb una victòria de tram i la fase de grups de la Lliga de Campions i ja es pensa en el clàssic de dissabte contra el Real Madrid. D'inici, Pep Guardiola va presentar un equip a només 5 jugadors del primer equip, concretament Pedro Maxwell, Funtals, Pinto i Thiago. Sergi Roberto va obrir el marcador a la primera part i ja a la segona Montoya i Pedro van marcar 2 gols que van fer el definitiu 4-0.
I qui també prescindirà d'alguns dels seus jugadors principals, 7 concretament, és José Mourinho per al partit que el Real Madrid jugarà a Amsterdam contra l'Ajax avui. Així tancarà l'equip blanc la seva participació en la fase de grups.
Son Iker Casillas, Sergio Ramos, Marcelo, Pepe, Kedira, Las i Cristiano Ronaldo que podrien tenir un paper protagonista en el clàssic de dissabte al Santiago Bernabéu davant el Barça. Mourinho ha dit que el partit d'avui serà una bona oportunitat per homes com Kaká i Marceloa que surten de lesions de fa temps i que necessiten jugar.
Recordem que avui també juga el Villarreal ja eliminat contra el Nàpols a casa en partit de Champions. I qui ha dit adeu definitivament a la Lliga de Campions és el València, sense ni tan sols inquietar el Chelsea en un duel per entrar als vuitens de final. Els valencians, amb un empat amb gols o una victòria, s'haurien classificat.
L'equip d'Unai Emery va encaixar el primer gol al minut 3, marcat per Drogba, i poc després, al minut 21, un gol de Ramírez va acabar amb el 0-2 definitiu. Ara el València haurà de conformar-se amb l'Europa League.
I en l'altre partit del grup E, Genk i Leverkusen van empatar 1. Els belgues queden fora d'Europa i els alemanys passen a vuitens. Finalment, acabem amb un apunt de l'Espanyol. Javi Márquez serà operat avui a Múrcia per recuperar-se de la lesió que pateix al seu turmell.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre repàs diari. El Papa Benet XVI encendrà avui l'arbre de Nadal més gran del món, que es troba situat al municipi italià de Gubbio, al nord del país. Serà mitjançant una aplicació instal·lada en un tablet iPod que li permetrà fer-ho des del Vaticà. D'aquesta manera, el pontífex es connectarà via satèl·lit des de l'apartament pontifici del Vaticà amb els ciutadans de Gubbio i a través de l'iPod encendrà l'arbre. Gràcies a tècniques desenvolupades d'aquesta manera i els circuits de control, es podrà fer això, segons va precisar ahir la diòcesi del nord d'Itàlia en un comunicat. I d'altra banda, avui és dia de Vetlla de la Immaculada. A Catalunya i al conjunt d'Espanya són tradicionals les celebracions al vespre en honor a la Mare de Déu. A Barcelona, per exemple, les delegacions de Pastoral de Joventut de l'Arxidiòcesi de Barcelona i les diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa han organitzat per aquest vespre a partir de les 10 la tradicional Vetlla amb celebració de la paraula, cants, testimonis i pregàries a la Basílica de la Mercè. I seran presents els bisbes de les tres diòcesis i Ràdio Estel i Ràdio Principat transmetrà la celebració, com cada any, a partir de les 10 de la nit. Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, Rajoy i Zapatero fan costat a la reforma exprés de la Unió Europea. El periòdico Espanya s'hi apunta sobre la setmana decisiva que estem vivint per al futur de la Unió. El punt avui, nou incompliment, referint-se als 759 milions de deute reconegut pel govern espanyol amb Catalunya i que Zapatero no donarà abans de plegar. També el diari Ara titula en la mateixa línia Complicitat PP-PSOE, en referència en aquest cas més aviat a la celebració del Dia de la Constitució.
Repassem altres portades, totes amb la fotografia de la trobada ahir en l'aniversari de la Constitució entre Rajoy i Zapatero. El País, Zapatero i Rajoy donen suport sense fissures al pla Merkel-Sarkozy per la Unió Europea. El Mundo, Rajoy assumeix el full de ruta europea de Merkel i Sarkozy. Público, Zapatero i Rajoy acraten el pla Mercosí. ABC, units davant Europa i La Razón. Rajoy anuncia que la seva primera llei serà per contenir el dèficit.
Fet aquest repàs, de seguida als serveis i després entrevistarem l'alcalde de Sant Boi de Llobregat, Jaume Bosch, que ens parlarà de la Fira de la Puríssima d'aquesta localitat i també de la situació al PSC a només uns dies del seu congrés.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres, cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Dijous 8 de desembre, festivitat de la Immaculada, podreu escoltar el programa Avui és el Dia del Senyor a partir de les 11 del matí, amb la transmissió en directe a partir de 11:45 de l'Eucaristia presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac des de la Catedral de Barcelona. Recordeu, serà el dijous dia 8 a partir de les 11 del matí. Aquestes festes regala la nostra història. Editorial Casals presenta el còmic Mallorca 1229 Jaume el Conqueridor, d'Oriol García Iquera. I a més, en la mateixa col·lecció, Corpus 1640, Pallars 1487, Barcelona 1714 i Guifré 897. Més informació a editorialcasals.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 3 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora parlem de calma en general al conjunt de les principals carreteres i autopistes catalanes, algunes unes més lentes, com aquí el cinturó del litoral, tram de Cornellà, venint cap a la zona franca, poca cosa. En canvi, parlem de més problemes a la ronda litoral de Barcelona. En sentit Llobregat hi havia un avariat a l'altura del Morrot, ja no hi és. Però encara parlem d'aturades en aquesta ronda litoral de Barcelona, des de la Gran Via fins a la Barceloneta. En aquest sentit, sentit Llobregat, són, com dèiem, restes d'una variat que teníem fa estoneta. A banda, però, d'aquest tram, això, a la xarxa viària en general, circulació força tranquil·la. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat, matí tranquil, sense incidències a destacar metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia. L'Àfrica
situació meteorològica d'avui dimecres no presenta cap mena de complicació o domini del cel serè arreu del país, encara amb algun núvol baix al vessant nord del Pirineu, però que es desfarà ràpidament. Per tant, jornada assolellada. Això sí, encara també amb algunes boires molt locals, avui al nord de la pressió central, que creiem que es desfaran ràpidament al llarg del matí. I avui, a part de ser una jornada assolellada, serà ventada, perquè a bona part del país bufarà aquest vent de component oest entre fluix i moderat, en cops forts fins a migdia a la meitat sud de Catalunya. Per tant, doncs, un ambient ventat. I això sí, aquest vent de component oest deixarà de bufar les comarques de Girona i allà a la tarda bufarà de component sud. Les temperatures, si fa no fa, com les d'ahir. De cara a demà dijous, doncs, tampoc no hi ha grans canvis. Domini del cel serè, poc ennuvolat. Arribaran alguns núvols alts i prims a darrera hora del dia i també, això sí, hi haurà alguns núvols baixos de matinada i al llarg de la jornada a punts del sud de la Costa Brava i nord del litoral i peritoral central, que no esperem que portin cap mena de precipitació. Les temperatures de demà dijous seran similars pel que fa a les mínimes, per tant, ambient fred de matinada, però seran lleugerament més altes al centre de la jornada. I el vent de component oest que bufa avui dimecres, demà dijous ja deixarà pas al centre del dia a un vent fluix, però de component sud. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Sant Boi de Llobregat celebra aquests dies la Fira de la Puríssima, un tradicional certamen on es poden adquirir tota mena de productes, articles, serveis i també materials per a la indústria. En el context prenadalenc i enmig del pont de la Constitució i de la Immaculada, la Fira de la Puríssima a Sant Boi és una de les més importants de les que es fan al carrer en aquestes dates. Parlem avui amb l'alcalde de Sant Boi de Llobregat, Jaume Bosch. Senyor Bosch, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ja vam fer l'any passat, parlem d'aquesta Fira de la Puríssima que ja s'ha obert. Com estan les coses en aquests moments?
Doncs home, ahir va ser el primer dia i realment va ser un dia espectacular. A part de que va ser doncs, un temps que acompanyava a sortir, doncs és el que és la fira, que els carrers s'omplen de gent, que realment estava tot molt ple, totes les activitats, la gent contenta, que és el que es tracta, tant els que passejaven com els comerciants, com la gent que oferia els seus productes, i realment jo crec que ells va aconseguir perfectament l'objectiu, no?, que era una fira que sigui doncs, una certa revitalització, que enmig d'aquesta crisi doncs, hi aportem una mica d'esperança, i crec que la fira ha de ser això, no?, de dir que hi ha molta gent disposada a tirar endavant, que hi ha molts innovadors, que el comerç surt al carrer, la gent surt al carrer, hi ha aquest diàleg entre tradició, cultura, esforç, etc. I per tant, doncs jo diria que objectiu complet. Ara es queden dos dies més de fira, en què també hi ha una mica de tot, en què continua doncs, els planters, els tallers. És una fira, doncs, sobretot, amb molta transversalitat, que troben doncs, el seu espai des de nens i nenes amb els tallers de pagès, els tallers amb animals, els tallers de solidaritat, etc. Com la gent gran que doncs, vol badar una mica, veure quines són últimes ofertes comercials hi ha, també tot el sector de l'automoció, que aquest any s'ha incrementat, l'any passat hi havia 6 firmes, aquest any hi ha 16, em sembla. Després tot el tema més tradicional, com els planters d'arbres... En fi, jo crec que és una fira que els que vulguin venir s'ho passaran bé, segur, sí. I trobaran de tot, i sobretot trobaran els carrers de Sant Boi plens i amb moltes ganes d'acollir-los.
Pràcticament tot el que és el centre de la vila i bona part dels seus carrers estan plens, no?, amb parades de la fira, i a més, com vostè diu, una fira que tant és per comprar com per observar com per passejar.
Doncs sí, a més el que jo crec que ens identifica força és que gairebé tot el poble és fira, eh? Vull dir que només passejant per l'espai firal visites de punta a punta la ciutat, perquè doncs, comença amb un extrem, acaba amb l'altre, amb tots els carrers laterals, i per tant doncs és una fira que el seu estant, diguéssim, és tota la ciutat, no? I això ens serveix també per mostrar la ciutat, ens serveix perquè hi hagi jornada de portes obertes als museus, perquè es facin activitats als centres cívics, perquè doncs Can Massaguera sigui un centre cultural que doncs van passant coses. Ahir, per exemple, doncs el concurs de talladors de pernil, després hi van haver-hi mostres de baix, el congrés de samba de Fieira, hi ha hagut també, en fi, que d'alguna manera és tota la ciutat que és fira, no és només un espai, mira, allà és la fira, no? On és la fira? Doncs a tota la ciutat.
És una fira de tota la ciutat.
Això mateix. I el qui ve a Sant Boi, a la fira, doncs visita tot Sant Boi, gairebé.
Per exemple, anant-hi amb transport públic, amb els ferrocarrils de la Generalitat o amb altres mitjans, vaja, es troba de seguida, per tant, com que és molt a prop de Barcelona i a prop de la seva àrea metropolitana, el Baix Llobregat, s'hi pot anar fàcilment, almenys una majoria dels qui ens escolten segur que poden acostar-se avui o demà a aquesta Fira de la Puríssima, i més encara si es manté el bon temps, que esperem que sí, no, senyor alcalde?
Doncs jo espero que sí, i com molt bé deies, doncs el carrilet, l'estació del carrilet, els ferrocarrils de la Generalitat, doncs està just a l'inici del recorregut de la Fira, per tant, des de Barcelona és un quart d'hora, és el metro del Baix Llobregat, vull dir, es pot agafar a la plaça Espanya, i en un quart, un poc més d'un quart, arribes a Sant Boi, i a partir d'allà doncs, ja pots començar el recorregut, no?, per la plaça de l'Ajuntament, la Rambla, Carrer Major, etc. I anar fent, o l'espai més doncs, de l'entorn de la parròquia de Sant Baldiri, on hi ha els animals, els tallers de pagès, on hi ha també artesania, degustació, perquè pots menjar a la fira, perquè hi ha de tot, també. Per tant, doncs, amb transport públic és facilíssim, és a tocar de Barcelona, per tant, tota aquella gent, o bé de l'entorn del carrilet, o de l'eix també de Manresa i d'Igualada, no?, la gent que li visita, que realment és molt aquests dies de fora, doncs, Cornellà, Hospitalet, i cap amunt, doncs, Sant Vicenç dels Horts, Martorell, en fi, tot això, amb el carrilet ho tenen molt fàcil d'arribar a Sant Boi. També, doncs, el servei d'autobús, etc. No? Però, realment, jo crec que estem molt ben comunicats i que la fira, doncs gairebé podríem dir que és un transport públic que arriba fins a la mateixa fira.
Sí.
No?
Avui hem parlat amb l'alcalde de Sant Boi de Llobregat, Jaume Bosch, que ens ha parlat d'una fira de la qual, naturalment, hi ha més informació, per exemple, al web santboi.cat. I per acabar, tenint en compte que estem en un context de canvis polítics a Espanya i també d'incerteses econòmiques en el context català, espanyol i europeu, li volia preguntar molt breument per la situació del PSC i el congrés que té d'aquí a 9 dies. Vostè ens pot donar alguna opinió, alguna visió de com veu les coses de cara a l'elecció del nou primer secretari i del que pot ser el debat congressual del 16 al 18 de desembre?
Doncs, home, jo penso que pel PSC és una gran oportunitat. Una oportunitat perquè quan es pateixen doncs, 3 derrotes seguides, doncs cal una reflexió, no? Jo crec que aquesta reflexió ha d'anar a l'entorn de reforçar doncs, els principis fundacionals. Jo crec que el PSC doncs, té uns principis socialistes que no ha d'abandonar, no? Com és doncs, la llibertat, la justícia social, la solidaritat, etc. Però ha de fer un discurs adaptat al segle XXI, i un discurs en aquest moment, doncs, en un context europeu, en un context doncs, d'economia, diguem-ne, global, que moltes vegades doncs, les decisions no es prenen tan a costat de casa com es prenien abans, no? Per tant, jo crec que és un partit que ara té aquesta possibilitat de repensar-se una mica, de fer un discurs adaptat, com dic, doncs, a les noves corrents, adaptat als nous públics, a la nova gent que pobla Catalunya, que no és la mateixa de fa 30 anys, ni de fa 50, ni de fa 20. És una gent doncs, que moltes ja han nascut aquí, que tenen un concepte doncs, de país una mica diferent. Crec que és el moment doncs, també de veure quines han de ser doncs, les relacions amb el PSOE, per exemple, amb els socialistes europeus, etc. Quina ha de ser doncs, la visió del país, però sobretot quina ha de ser doncs, el missatge social, que la gent entengui, no? el que el PSC doncs, vol per mantenir aquest nivell de benestar, el que vol doncs, de cara a la dinamització econòmica, etc. Jo crec que ha de ser un debat d'idees, sobretot, i que realment de les idees surtin les persones. Bé, si ho fem al revés, doncs no haurem fet res. Si vostès... diem, bueno, a veure, qui triem i després ja parlem de què volem fer.
Això li anava a dir, per acabar, ja que parla vostè de qui trien, es decantaria per algun dels qui s'han postulat fins ara a l'hora de mostrar preferències?
Pues jo no podria mostrar preferències encara. Jo crec que encara és una mica d'hora. La idea és anar amb una postura bastant, doncs, també des de l'agrupació, des de les federacions, no? N'hem de parlar, n'hem de debatre. Jo crec que ara s'han postulat diferents candidats, sí, però que pot sortir més o pot sortir, doncs, alguna
candidatura
més de consens.
Sí.
Jo crec que l'important és no trencar el partit, l'important és trobar consensos, trobar candidatures que representin aquesta pluralitat que és el PSC, que el PSC és un partit, jo diria, el més plural i transversal que tenim a Catalunya, que és un valor, que ha de seguir sent un partit central, que ha de seguir sent un partit amb voluntat de govern, i a partir d'aquí, doncs, la gent que representi, doncs, aquesta força que pot tenir el PSC en futures contendes electorals i a la mateixa societat, doncs aquests seran els que apoyarem i els que jo personalment, doncs, també apoyaré.
Moltes gràcies, senyor Jaume Bosch, alcalde de Sant Boi de Llobregat, i per la seva condició de membre del PSC, doncs també ens ha parlat, a banda de la Fira de la Puríssima, de l'imminent Congrés dels Socialistes Catalans. Que vagi bé tot, tant la Fira com el que és la situació política interna dels socialistes. Bon dia i fins una altra.
Molt bon dia i esteu convidats a la Fira.
Quan són 9:15, un petit incís per fer els titulars, l'última hora informativa que ens porta la Carolina Costa i després la tertúlia.
Hola, molt bon dia. El president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy, s'apunta a les tesis Mercosí per refundar Europa. Defensa que els països de l'euro no sobrepassin els límits de dèficit i deute establerts al Tractat de Lisboa, i també defensa accions contra els països que incompleixin el límit de dèficit. El secretari del Tresor dels Estats Units, Timothy Geithner, i el futur president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es troben avui a Marsella. Rajoy participa també a la ciutat francesa a l'Assemblea del Partit Popular Europeu. El govern català obre la negociació sobre els pressupostos del 2012. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, es reuneix d'aquí a mitja hora amb els representants del PSC, Joaquim Nadal, i Rocío Martínez Sampere. Després ho farà Oriol Junqueras, d'Esquerra, i a última hora de la tarda es trobarà amb el popular Enric Millo. I en esports, el Barça, ple de jugadors del filial, va golejar ahir al Camp Nou el Bate Borisov per 4-0. D'altra banda, el Real Madrid també juga avui un partit de tràmit contra l'Ajax. Blaugranes i blancs reserven els millors jugadors pel clàssic d'aquest dissabte al Santiago Bernabéu. Fins aquí les notícies, la informació torna a les 9.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres, cap a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A Hipercor volem que aquest Nadal t'envoltis de les millors coses, dels millors regals, de les millors ofertes. Pernil ibèric d'engreix de Salamanca, Jabugo o Extremadura a 99 euros la peça, i més de 1.000 articles amb un 70% de descompte en la segona unitat. Quina sort per Nadal tenir Hipercor. Oferta vàlida només a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 4 minuts de 9:15. Us acompanyem com cada dia i aquesta setmana també els dies feiners, els del primer cafè de Ràdio Estel. Comencem el temps de tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanyen Josep Maria Canyelles, promotor de responsabilitat global. Bon dia, senyor Canyelles.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres Lluís Bertran, que és advocat i membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon dia, senyor Bertran.
Hola, molt bon dia.
I des de Girona, des de l'estudi del Bisbat gironí, avui tenim el periodista i col·laborador de la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gai. Senyor Gai, bon dia.
Bon dia, ben trobats.
En aquesta setmana una mica especial personalment i laboralment per a tots nosaltres, per la quantitat de festes. Després, si els sembla, podem parlar una mica també en termes econòmics i comercials del que comporta la celebració d'aquestes festes. Allò, per a molts dels que ens escolten, treballar un dia sí i un dia no, però en aquesta setmana, que per a Europa és ben normal i sobretot ben important, tenim la reunió de demà dels caps d'estat i de govern dels 27 membres de la Unió, demà i demà passat a Brussel·les, i de cara a aquesta reunió tenim algunes novetats. El president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy, ha defensat el pla Merkel i Sarkozy, però amb alguns matisos, com per exemple l'acceptació d'eurobons a llarg termini. Els eurobons era el gran cavall de batalla que comptava amb l'oposició de Merkel, sobretot. De tot plegat, i del que és la proposta franco-alemanya de cara a la reunió de demà, què en pensen? També Rajoy i Zapatero s'han mostrat d'acord amb aquest pla.
Sí, bueno, sembla que els passos poden començar a ser més ferms del que en les últimes setmanes podia semblar, amb anades i vingudes. I podria ser que finalment estiguéssim davant d'un pas que, no diré en el curt termini, però sí que, en certa manera, davant de tota la situació actual, pogués portar a un cert procés de que Europa tingués més capacitat de regulació, més capacitat política en aspectes vinculats, si més no, a la part econòmica i, per tant, la capacitat, que és el que, en definitiva, ara aquí es marca a l'agenda política, que és d'imposar un cert rigor pressupostari, un cert rigor fiscal en els estats membres. Aquí, penso que d'aquí s'ha de valorar com un bon pas. El tema serà, un cop superat aquest tràngol, veure si aquests passos en la unificació de base més econòmica van acompanyats també d'altres passos amb un sentit més polític i de aprofundiment democràtic a Europa, perquè si no podem estar una altra vegada novament en una situació d'una certa feblesa.
Senyor Bertran?
Sí, efectivament. O sigui, tots aquests moviments de les darreres setmanes i que ara sembla ser que acabaran de culminar aquesta setmana, en principi els hem de veure com una cosa positiva, com una forma de sortir ja més o menys definitivament de tot aquest entrellat en el que ens trobem, però sí que certament també aixequen alguns dubtes, no? Alguns dubtes de cara a, per exemple, aquest lideratge alemany-francès, no? Jo preferiria veure més els dirigents de les institucions europees liderant tot aquest procés, encara que per sota, per dir-ho així, doncs els que tinguessin més influència doncs fossin aquests països. Però realment això de sortir tan al descobert i fer uns plantejaments tant de mestre a alumne dintre de la Unió Europea no em sembla procedent, com tampoc em sembla procedent la demonització de determinats països, com ara Grècia, no? Que doncs, tots ens devem pensar que allà la gent no treballa o tenen algun problema determinat en la seva forma de fer.
O s'estan aprofitant de la resta d'Europa.
O s'aprofiten de la resta d'Europa, etcètera, no? I, evidentment, no és així, no? Ara, jo voldria recordar que aquests que donen lliçons, doncs només fa 3 anys, dos anys, el 2009, el PIB d'Alemanya era negatiu, 4,9 per sota, no? del creixement, no? O sigui que, i a principis dels 2000-2003, el malalt d'Europa era portada a les revistes The Economist. Aquest malalt d'Europa era Alemanya, no? Em sembla molt bé aquest lideratge, em sembla molt bé doncs, les ganes de portar, però sempre i quan també se situïn, perquè no fos cas que ara, perquè estan millor que els altres, doncs pensessin que tenen totes les solucions i tots els poders.
Uh-huh. I està d'acord, senyor Gai?
Bé,
o amb matisos, com diu Van Rompuy.
Bé, una cosa que no podem oblidar és que el deute alemany és notablement superior a l'espanyol. Uh-huh. I nosaltres gairebé ens posen en el mateix paquet que Itàlia, Grècia, Portugal, etc. Uh-huh. En aquest sentit, sembla, jo estic totalment d'acord, tant amb el senyor Bertran com el senyor Canyelles, de que hi ha un protagonisme que la resta de dos països, que els altres 25, d'alguna manera, els hi hem otorgat, diguem així, no? Els havien de dir, s'ho facin mirar també el seu, no? Esclar, és que, a veure, no? Hi ha països possiblement més petits, no? Amb menys habitants, però amb economies potents, que estan a la Unió Europea i estan molt millor que França i Alemanya, posaríem el cas, per exemple, d'Holanda, d'Àustria, de Dinamarca, a veure, també hi ha aquella dita castellana que qui encalla otorga, o sigui que, a veure si amb aquesta cimera, doncs, d'aquí 48 hores, posen sí. També els altres 25, els hi diuen alguna cosa amb aquests dos, no?
Algun sí. Comentari més sobre això, sí, senyor Canyelles?
Sí, certament, a veure, el que es posa d'evidència amb aquest lideratge que en aquestes darreres setmanes o mesos han tingut Angela Merkel i Sarkozy, és que Europa és una realitat feble. Europa continua sent una realitat feble. És una realitat que no té una institucionalització suficient com per liderar per ella mateixa i, per tant, davant d'una situació de crisi, el que ha hagut de succeir és que alguns dels membres d'aquesta Europa han exercit el lideratge. Això demostra la feblesa i la inexistència real d'una Europa en capacitat política. I, per tant, refermo una mica el que seria una manca de democràcia real en aquesta Europa, és a dir, de capacitat de la ciutadania de poder elegir quines són les línies. Aleshores, d'altra banda, aquesta situació, com ara estàvem dient, doncs és possible perquè els altres estats, d'alguna manera, accepten el lideratge aquest d'aquí, potser perquè no hi veuen cap més alta sortida, potser perquè hi ha una part dels estats en el sud que hi ha un cert complexament per la feina mal feta, en algun cas per haver enganyat, seria el cas grec, per exemple, o, per exemple, doncs, perquè aquests països més grans, específicament Alemanya, és qui ha estat ajudant a finançar l'economia d'alguns països del sud a través de les seves aportacions. Per tant, hi ha hagut un consentiment a deixar que facin i que marquin el pas. Però, evidentment, aquí hi ha una feblesa, com dic, que em sembla que és preocupant i que, d'alguna manera, un cop puguem haver estabilitzat la zona euro, caldria mirar de reprendre.
Potser ara la gent parla molt poc dels tractats europeus o de la Constitució Europea, especialment de la primera, que va fracassar, precisament després de referèndums a França i a Holanda, en aquest cas. Alemanya no es va arribar a fer, però...
Exacte,
el poble d'un país va aconseguir canviar els plantejaments. Però vaja, no sé si el senyor Bertran volia anar per aquí o per altres temes.
No, bé jo més que res, amb tot això d'aquesta revisió dels tractats, etc, seria dir preguntar-se cap a on estem anant, no? És a dir, estem anant cap a una major integració europea? Certament. El ritme que estem marcant és prou ràpid, no n'estic segur que sigui prou ràpid tampoc, no? Perquè tenim aquest joc de que tots som Europa, però alhora tots som països independents, a vegades no deixa de ser problemàtica, no? Podem, doncs, això que deia, deixar Grècia, doncs, que es quedi allà al caos, perquè nosaltres, com que som alemanys, o som francesos, o som holandesos, doncs no vam nosaltres, però, home, alhora sí que vam vosaltres, no? Perquè estem dient que som el mateix. És evident que un país, doncs, Espanya o la mateixa Alemanya no permetria mai que hi hagués una regió en la qual doncs, bueno, hi haguessin manifestacions constantment, incendis, etc. No? Tot el que està passant, doncs, massa habitualment a Grècia últimament, no? I amb aquesta desesperació que tenen, no? Doncs alguna mesura prendrien per arreglar-ho. No dic que s'abandonin a la seva sort, però a vegades potser sí que la distància fa que des dels centres de Brussel·les o Berlín o on sigui, doncs es veu tan lluny un Atenes o a la millor fins i tot un dia un Lisboa, etc, que s'hi atreveixen més, no? És a dir, poden posar mesures menys lògiques, menys socials, que no tindrien doncs la força o l'ànima per fer-ho en el seu propi país, no? I això és el que s'hauria d'arreglar. I després veure si estem anant cap a una economia social de mercat, que és el que marcava doncs, els tractats europeus, o cap a on estem anant, o estem reculant socialment. No? Aquesta és una gran pregunta que també ens hauríem de fer. Tenim molts menys alliberats sindicals, per exemple, reduir l'atur... Bé, hi ha tot un seguit de temes, que el mercat laboral, la reforma al mercat laboral... tot això com quedarà, no?
Grans incògnites. Senyor Gai, algun últim comentari?
Sí, no, només em sembla que a la Unió Europea actual hi va haver una fase de les presses. Es van integrar un seguit de països que convenia integrar-los, que eren bàsicament els països de l'Europa de l'Est, que vam passar d'una Europa que s'anava fent progressivament. Recordem que Grècia es va integrar a la Unió Europea, que llavors encara era el mercat comú, la comunitat econòmica europea, abans que Espanya. Després es va integrar Espanya i Portugal. És a dir, els passos es van anar donant amb una certa pausa i ordre. I de cop doncs, convenia que tots aquells països que havien estat a l'òrbita soviètica s'integressin. Doncs, i possiblement no tots estaven allà. I per tant, doncs, encara costa de pair, diguem així, en un llenguatge planer, no? I per tant, doncs, la Unió Europea, això encara em sembla a mi, doncs, que està pagant, doncs, aquell creixement sobtat, recordem que va començar amb l'Alemanya de l'Est, que encara és una càrrega no sols per la República Federal, que ara és un sol país, sinó per tota Europa. Per tant, o sigui que aquí no sé si també hauríem de fer una mica d'examen de consciència. No?
En qualsevol cas, el govern espanyol, en l'última reunió amb José Luis Rodríguez Zapatero com a president del govern, defensa la posició de Merkel i Sarkozy, una posició que, amb altres punts que es tractaran en la reunió a Brussel·les, està pactada amb Rajoy i el govern entrant. D'això es va parlar ahir en la commemoració de la Constitució, una commemoració de la qual parlarem també, però del que van dir Rajoy i Zapatero, alguna cosa que vulguin comentar. Rajoy, per exemple, va dir que Espanya és un país viable, que el control del dèficit i l'estabilitat pressupostària seran eixos del seu mandat, i que, bé, cal aplicar els nous tractats amb celeritat, va dir també Rajoy, paraules institucionals també pronunciades ahir. Senyor Bertran, per exemple.
Sí, no, jo senzillament dic que, evidentment, que Espanya és un país viable, igual que ho és Itàlia. El que ha sigut sorprenent ha sigut el que ha succeït en els últims temps, on els mercats han qüestionat aquesta viabilitat. Evidentment que Espanya, doncs, té un dèficit públic molt contingut, o sigui, que una tercera part del que té el Japó, per exemple, i fa 10 anys que el Japó, doncs, té un dèficit públic de 220% del PIB, i que, bé, ens en sortirem claríssimament, i ara, doncs, tant Rajoy com Zapatero van en aquest moment a una amb aquesta cimera europea a defensar els interessos d'Espanya, però són els interessos d'Europa, no? Europa, evidentment, necessita Itàlia, necessita Espanya, necessita França i també necessita Grècia i Irlanda i Portugal, perquè si no deixaria de ser Europa.
Senyor Canyelles.
Bueno, formen part de declaracions formals en què un encara no és president i l'altre ja, de fet, ha deixat de ser-ho, i amb la qual cosa tampoc li vull assignar cap mena de rellevància. És evident que el que ara es comentava de que l'estat espanyol, mirant les dades macroeconòmiques, evidentment que té viabilitat si ho compares amb altres estats. El que passa que, és a dir, jo veig algunes d'aquestes declaracions de que Espanya és un país viable, la manera com es posen en escena ho veig com una càrrega patriòtica, i penso que el que ha de fer l'estat espanyol és mirar de com ha de ser realment sostenible, com ha de gestionar els seus pressupostos, com ha de fer que realment que no depengui tant d'aportacions externes, i com ha de construir una economia realment productiva, i deixar-se de grans declaracions que l'únic que procuren és hem d'estar en primera fila, perquè si no sembla que siguem un estat de segona.
Josep Víctor Gai.
Bé, jo crec que l'estat espanyol, malgrat tots els problemes econòmics, des de la bombolla fins a... Són tantes bombolles, no hem d'oblidar que va ser, i no vull dir que vull ni recordar qui eren els que manaven en aquell moment, però el que sí és cert és que es va integrar a la zona euro des del primer dia. Altres països, també val la pena recordar-ho, s'han anat incorporant posteriorment. Per tant, vol dir que l'economia espanyola només per la demografia, això també és important, vull dir, hi ha una quantitat de milions de consumidors que els primers que els interessen és en els alemanys i els francesos. Tampoc oblidem, doncs, que Alemanya i França hi ha, sense parlar d'Europa, parlem d'aquests dos països, aquestes dues locomotores, diguem-ho així, tenen uns interessos de tot tipus, Espanya, l'estat espanyol, doncs molt importants, i són els primers interessats en que Espanya vagi bé. Per tant, des dels turistes que venen fins a les empreses que estan a casa nostra, empreses franceses, i ara també podem començar a dir a la inversa. També hi ha empreses de l'estat espanyol, especialment del sector financer, però també d'altres sectors, que estan molt implantades i molt presents a Alemanya i a França, possiblement més a França que a Alemanya. Per tant, això interessa a tots que vagi bé.
Bé, senyors, continuarem parlant d'Europa segur en altres ocasions. Avui compartim la tertúlia d'actualitat amb Lluís Bertran, advocat i membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb Josep Maria Canyelles, promotor de responsabilitat global, i també amb Josep Víctor Gai, periodista, que ens acompanya des de Girona. En l'acte del Dia de la Constitució, el president sortint del Congrés, José Bono, demanava ahir als partits que caminin junts i estiguin a l'altura de les circumstàncies. En el terreny polític destaca l'absència del president Artur Mas, després que Montilla havia anat a pràcticament totes les últimes convocatòries, i bé, l'absència també d'alguns representants dels grups parlamentaris, especialment Convergència i Unió, PNB, i la nova formació Amaiur, que ha tret 6 escons, en les últimes eleccions, les del 20N. D'això i de l'esperit de consens, què en pensen, senyors?
Bé, un acte formal amb la característica de que era moment de traspàs de poders i, per tant, tenia doncs, un especial interès per veure les declaracions de cadascú. Finalment, des d'aquí sembla que un dels elements que acaben agafant més rellevància és el fet que el president de Catalunya i alguns altres partits que no existeixin, cosa que, de fet, ja formava part de la normalitat en l'època del president Pujol i que, de fet, s'havia interromput en els primers anys de Maragall i també en l'època de Montilla, excepte el moment que estava en... ja que havia deixat pràcticament de ser president. Per tant, jo hi ha el raonament. Però, a més a més, així com a vegades potser del tema algú se'n podia amagar, aquesta vegada crec que el president Artur Mas ho ha expressat en plena contundència, que és una Constitució que no ens representa, per les qüestions que crec que són prou evidents, i per tant crec que ningú ha de fer gaires escarafalls.
Va dir ahir que s'havia interpretat contra Catalunya.
Exacte. Però això d'aquí no és ara una declaració puntual, el motiu del dia aquest d'aquí, sinó que ja fa 3-4 anys que aquest discurs és habitual, i per tant crec que forma part d'una gran coherència.
No sé. Ho hem recordat, Pujol havia anat fins al 89, Maragall no hi va anar en els 3 anys que va ser president, i Montilla va anar tots, menys l'últim, que era en funcions. Però, vaja, a banda d'això...
Sí, de fet, a veure, de 17 comunitats autònomes, em sembla que n'hi havia 6 de presidents, no? I històricament, n'hi van poquets, per dir-ho així. No
estan sempre convidats tots, sí, però tots... no hi van tots.
Exacte.
Pot haver-hi altres motius, exacte. Exacte, no només el desacord.
Hi ha d'haver altres motius, no?, que ara sí. Se m'escapen. Però aquest nostre d'aquí sí que, com a mínim, està fonamentat, no? Té unes bases claríssimes.
Clar, per això potser li donem més valor, no? Perquè té un toc crític contra la mateixa
Exacte.
Constitució.
Té un sentit, no? I ara que parlàvem d'Europa, també, doncs, bueno, jo quan veig tot això, aquestes reunions a Madrid i tal, que bé, si va el president de Catalunya, és un mes de no sé quants, no? Tot queda molt, molt diluït. A vegades ja dius Espanya, a vegades, el que costa, no? que Catalunya tingui una veu o pintem alguna cosa allà, no? Quan es troben tots i quan fan aquests mm-hmm. actes institucionals, a vegades em demano què passarà un dia amb Europa, no? Ja si ens enviaran la invitació o ja ni ens arribarà.
Quedarem tan diluïts que ni,
sí, exacte,
que ni ens
no?
arribarà.
Els catalans sempre hem volgut ser molt europeistes i ho som i ho hem sigut i ens ha semblat que seria menys Espanya amb més Europa, però bé, a vegades quan et diuen escolta, estem fent passes endavant amb aquesta línia,
És ben legítim que els partits polítics decideixin no anar. Ara, en el cas del president de Catalunya, a Catalunya hi ha molta gent que és crítica amb la Constitució i hi ha molta gent que és favorable, també. Això és un dels punts de crítica que han arribat sobre Mas, també s'ha de dir. No sé què en pensen d'això. Senyor Gai, digui vostè ara i després els altres.
En aquest sentit, em penso que va ser el senyor Enric Millo, perquè a Girona el coneixem.
Diputat per Girona, efectivament.
El coneixem de prop. I, doncs, que, esclar, li va recordar en el president Mas,
que és el president de tots.
De tots, dels que estan d'acord amb que no hi vagi i els que estan d'acord amb que no hi vagi. No sé, a vegades són posicions.
Li recordava també que és un paper institucional el de representar Catalunya en un acte com aquest, encara que se sigui crític. És a dir...
Sí, a mi el que m'agradaria que comentéssim, així a passada, ho dic perquè el tinc al davant, és el discurs del senyor Bono. No? Un discurs...
Sí, digui, comenti.
No, a mi em va semblar un discurs magnífic per un president de les Corts Espanyoles del segle XIX. Ja, si no, ja,
aquest vocabulari que utilitza.
Sí, exacte. No, només llegiré una frase. Una frase diu: alejado de las certezas absolutas, de los dogmas partidistas y del ceremonial cortesano que busca más la adulación al jefe que el servicio a los ciudadanos. Escolti, això...
Es notava que estava ben preparat i ben pensat,
no hi ha cap polític català de tot l'arc parlamentari que fos capaç d'escriure un discurs així, no?
Sí. Després va tenir paraules de salutació per al govern sortint, encapçalat per Zapatero i per l'entrant que liderarà Rajoy, i també va parlar... No va ser molt contundent, però sí que va tenir un to una mica com d'estirar les orelles a les comunitats autònomes que no havien anat, especialment referint-se als nacionalistes.
Sí, però si vas, ho has d'escoltar igualment, segurament, no? És a dir, si vas, t'incomoden, no? Clar, el president de Catalunya que vagi allà i comenci a sentir segons quines parts del discurs, més enllà ja que tot el discurs tenia doncs, allò com una olor de naftalina o
segle
de
XIX,
doncs que vagis allà i ja... comencin a llançar indirectes, perquè cada any n'hi ha hagut d'indirectes, cada any d'un tipus o d'un altre, sempre hi ha aquest tipus d'indirecte, a més com carinyosa i paternalista, volguem dir, no? Doncs no ho sé, no és molt agradable, no? Més aviat surts una mica emprenyat d'allà.
Ara bé, sí, senyor...
Sí, no, únicament referència al comentari aquest que es feia fa un moment, el senyor Gai, en el sentit de dir, home, aquí a Catalunya també pot haver gent que estigui més a favor o més en contra, sí, però pel mateix motiu, el mateix raonament que feia en aquest cas el senyor Millo, també el podríem aplicar a la Constitució, és a dir, hi ha gent que pot pensar una cosa o pot pensar l'altra, però és que és més, de fet, és a dir, la pròpia Constitució estableix un seguit de qüestions que moltes vegades no s'han respectat o s'han utilitzat a la contra, i la mateixa Constitució estableix diferències entre que són nacionalitats i regions, tot i que no es desenvolupin, però és evident que en l'esperit constitucional hi ha un seguit de qüestions que no s'han fet evidents. Per tant, també és normal que des d'aquí es vulgui mostrar una discrepància.
Amb aquest escenari veuen vostès un clima de molta ruptura? Perquè, clar, la Constitució, no hem de negar-ho, és la nostra gran arma de convivència democràtica a Catalunya i al conjunt d'Espanya. A Catalunya, malgrat que puguem estar en desacord amb moltes coses o protestar contra decisions del Tribunal Constitucional, però la seguim tenint com a arma. Això es pot refer una mica, creuen vostès, pel bé de tots?
És evident que si no es fa no serà per culpa de la Constitució, és a dir, la Constitució permet, i per això es va fer així, doncs, interpretacions variades. No?
Per això ho dic.
I llavors el problema és aquest, que s'ha...
O fer noves reformes més consensuades, potser.
Exacte, però ja no és tant la lletra com l'esperit, no? És l'esperit amb la que interpretes la Constitució. Llavors, esclar, si vas a actes que celebren en la Constitució, però saps que són actes segrestats per una visió absolutament contrària a la que tu defenses de la mateixa Constitució, se't fa difícil per molt que tu pensis que la Constitució, doncs sí, és un element estructural i fonamental del país i que ha de continuar i que no ens faltés, per dir-ho així. No?
Però llavors no pots tu participar aportant la teva visió, també? No, sí, no sé si en aquest cas tindria molta veu Catalunya aportant la seva visió.
Bueno, ja s'ha intentat amb poc èxit fins ara, amb poc èxit, no? De fet, amb fracassos molt sorollosos, no?
A mi em sembla que l'esperit constitucional, ens agradi o no ens agradi, s'ha perdut. L'esperit que hi havia als anys 80, diguem-ho així, no? Que és quan es va elaborar, no oblidem... Doncs,
es va elaborar el 70, però vaja.
Sí. Vull dir, portem en realitat 33 anys d'aquesta Constitució.
Sí. Ja són anys, ja.
Sí, ja són anys, però tampoc són tants anys. Per tant, doncs, i pensem que en aquesta elaboració una part catalana decisiva hi va ser. No? Penso en Miquel Roca, per exemple, no?
Sí.
Doncs, a veure, ara jo no sé veure que... No que no hi hagi un Miquel Roca, no? Sortosament el senyor Miquel Roca doncs, disfruta de bona salut, per altra part, no?
Sí.
Però, vull dir que, a veure, polítics de la talla d'en Miquel Roca, i no només per la part catalana, sinó sobretot per l'altra part, que són més, jo no els he de veure.
Tenim aquesta crisi de lideratge de la qual hem parlat sovint aquests anys.
Sí, de tota manera, jo no ho sé, aquell... Jo crec que la societat ha anat evolucionant i llavors el anar, sobretot la catalana potser cap a una banda i l'espanyola cap a una altra, no? I és aquí on la trobada és complicada a l'hora d'interpretar la Constitució. No?
D'altra banda, en aquell moment també hi havia la necessitat i la voluntat i la il·lusió de generar espais de consensos, mentre que ara la sensació és que cada vegada més Espanya ha decidit, com va dir algú, desempatar la partida i tirar pel dret.
És només Espanya, també? O hi ha...
Altres
factors.
Jo penso que sí, en el sentit de que normalment el gran gruix de la societat catalana té més aviat aquest tarannà pactista, i jo crec que si s'ha decantat cada vegada cap a opcions més rupturistes és perquè es fa evident una manca de voluntat de trobada.
Acabo, senyors, amb una pregunta molt breu per si vol contestar algú de vostès. Hi haurà pressupostos de la Generalitat abans d'acabar aquest any? Avui comencen els contactes.
Serà difícil.
Serà difícil. Sí,
difícil. Serà difícil.
Anem a la pròrroga.
Per tant, podria ser que els haguessin de prorrogar, però no tant com els de l'any passat, evidentment. No? Sí, que el febrer o març els tinguéssim. Veurem Exacte. Què passa. Avui comencen els contactes amb el conseller d'Economia, entre el conseller d'Economia Andreu Mascolell i els grups parlamentaris. Gràcies, Lluís Bertran, Josep Maria Canyelles i Josep Víctor Gai des de Girona. Bon dia a tots tres.
Bon dia. Bona setmana.
De seguida, els titulars, amb la Carolina Costa i el Ramon Castelló. Després parlarem de pessebres, amb Enric Benavent, pessebrista de tota la vida.